La brújula Comunidad Valenciana. Ramón Pérez.
Juanfran Prediarca és ja des d'avui, de manera oficial, el nou president de la Generalitat. Promet acord, diàleg i transparència davant una oposició que li demana que faça renunciar Carlos Mazón, ara com a diputat a les Corts. Les víctimes veuen un canvi de to, però que consideren insuficient. Víctimes que d'ara endavant són una més, 230 víctimes mortals de la Dana. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Ha sigut enviat a presó provisional i sense fiança el líder de la cèl·lula desmantellada a Castelló d'Ixa, organització internacional supremacista i neonazi. Hi havia, diu el jutge, risc de fugida i de destrucció de proves. Al control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem. Juanfran Pérez Llorca, del PP, és ja oficialment president de la Generalitat. Ha pres possessió avui mateix a les Corts, ha dedicat les seues primeres paraules a demanar perdó als familiars de les víctimes mortals de la Dana. Núria Moreno ha seguit ixe acte.
Pérez Llorca ha promès el càrrec.
Jo, Juan Francisco Pérez Llorca, promet que i tant contindré el càrrec de president.
I ha deixat clar com vol que siga el seu mandat.
Jo crec molt en el diàleg i en l'acord. I vull que este mandat sigui recordat per això.
I ha complit el que va prometre. Les seues primeres paraules han sigut per a demanar perdó als familiars de les 229 víctimes mortals de la Dana.
Ni el dia 29, ni els dies posteriors al 29, les administracions públiques van estar a l'altura de lo que mereixia la societat. I per això comença esta intervenció. Demanant perdó.
Vol el nou president de la Generalitat que este perdó siga l'inici d'una reconciliació entre totes les víctimes i entre totes les administracions.
I ha assistit a la presa de possessió Miguel Tellado, que és el secretari general del PP a nivell estatal. També ho ha fet Carlos Mazón, ja com expresident i ara com a diputat del Partit Popular a les Corts. Ocupa des de Willescó número 97, ubicat en l'última de les fileres del Parlament valencià. Mazón sembla haver iniciat ja la seva nova etapa perquè ha iniciat els tràmits per a disposar de la seva oficina personal com a expresident, que és un dret que té. De moment ha fixat ixa oficina en un edifici de l'Esplanada d'Alacant. Ara haurà de determinar qui seran els dos assessors i el xòfer que també li corresponen com a expresident. L'oposició s'ha referit, mentrestant, a eixe perdó a les víctimes de la Dana per part de Pérez Llorca, Núria.
PSPB i Compromís han criticat la brevetat del discurs de Pérez Llorca i han carregat contra eixe perdó a les víctimes. Pilar Bernabé, delegada del govern del PSPB, i Joan Baldoví, síndic de Compromís.
Que yo veo aquí mucha impostura, mucho maquillaje y sobre todo muchas ganas de dar una apariencia de falsa normalidad y sobre todo de comprar tiempo.
Si les administracions públiques no estiguen a l'altura, què feia ell defensant a esta administració? Si les administracions públiques no estiguen a l'altura, pensa cessar a tots els consellers de Mazón perquè no estiguen a l'altura?
El portaveu de Vox, José María Llanos, ha felicitat a Pérez Llorca, però li ha recordat els seus compromisos.
Simplemente desearle al señor Pérez Llorca que en su enorme responsabilidad de president de la Generalitat Valenciana sepa estar a la altura y que cumplan todos aquellos compromisos que manifestaron no solo a Vox, sino a la ciutadania valenciana.
Pendents ara de com serà el Consell que està dissenyant el nou president, ja ha deixat clar que serà obert, transversal i participatiu.
I el donarà a conèixer demà mateix, demà dimecres, en una compareixença que ha convocat per a les 12 del migdia al Palau de la Generalitat. Un govern valencià al qual les víctimes de la Dana no volen ni la vicepresidenta Susana Camarero, ni el conseller d'Educació José Antonio Rovira, ni el d'Agricultura Miguel Barrachina. Dos de les principals associacions de víctimes han emès un comunicat esta vesprada amb el qual reconeixen un canvi de to, diuen, amb les paraules de Juanfran Pérez Llorca, a qui demanen ara convertir ixes disculpes públiques en una responsabilitat real. Aseguren sentir-se cansades i fartes, demanen el cessament d'ixos dirigents i que Carlos Mazón entregui el seu acte com a diputat del PP a les Corts. Marilo Gradolí és la presidenta de l'Associació de Víctimes de la Dana del 29 d'octubre.
En Pérez Llorca hem escoltat unes disculpes que semblen marcar un canvi de to respecte a Carlos Mazón, però continua sent insuficient i per això demanem el cessament immediat del Consell en la seva composició actual, que no es premia amb complements retributius ni privilegis a Carlos Mazón i que les disculpes públiques es convertisquen en responsabilitat real. Les famílies reclamen veritat i ja no se poden suportar més excuses.
Alcaldes de la zona zero esperen, mentrestant, que el nou president mantinga la coordinació iniciada en l'últim any amb les diferents administracions per a dur a terme la reconstrucció. Alcaldes que ens duen, Amparo Sánchez.
Confien en que la nova etapa siga positiva en benefici sobretot dels ciutadans. Així s'han referit Laura Sáez, alcaldessa de Carlet, i Elia Ferrer, alcaldessa d'Alginet.
Perquè és el que ens reclamen els ciutadans, que hi hagi la major col·laboració possible. Jo puc parlar en primera persona del cas de Carlet, que hem intentat coordinar-nos en totes les institucions i això dona fruit.
Sí, ens ha transmès que el camí de la reconstrucció segueix establert segons s'havia marcat i esperem pues, que crec que, igual que tots els municipis, que se complisca i que vaig avant i que se complisquen sobretot els terminis en moltes obres d'execució.
Són valoracions que han realitzat abans de participar en la sessió de la Comissió de Seguiment del Pressupost per a la Reconstrucció de la Diputació de València. La institució provincial porta executat o en execució 180 milions d'euros per a la reconstrucció i seguirà al costat dels ajuntaments en diferents convocatòries d'ajudes. Els alcaldes reclamen més agilitat al govern central per a resoldre les memòries presentades sobre els seus projectes, així com més recursos per a poder gestionar les ajudes.
Avui dimarts han continuat les reaccions al pas en les últimes hores del conseller d'Educació, José Antonio Rovira, per la Comissió d'Investigació de la DANA al Congrés dels Diputats, comissió a la qual, d'entre altres coses, el conseller Rovira negava ser el responsable de tot l'alumnat i de tot el professorat valencià. Avui el sindicat de l'ensenyament STPD respon que sí, que Rovira és el responsable, al seu parer, de tot el que té a veure amb l'alumnat i el professorat de l'ensenyament valencià i que, per tant, és responsable de la seva seguretat davant esdeveniments com ara la DANA. L'organització demana directament la seva dimissió. Marc Candela n'és el seu coordinador d'acció sindical.
Si el conseller d'Educació diu que no és responsable de la seguretat del professorat i de tot el personal que treballa en els centres educatius i per extensió de l'alumnat, aquí demana responsabilitat si passa alguna cosa. Vull dir, insistim, és una persona que considerem indigna de dur la conselleria d'Educació i ens sentim absolutament desprotegits mentre continua ell de conseller.
Polèmiques a banda, les víctimes mortals de la DANA són des d'avui i de manera oficial 230, una més de les que veníem comptant. S'incorpora a eixe fatídic llistat un home de 74 anys de Catarroja que va morir 5 dies després a l'Hospital La Fe de València. Va faltar allí a conseqüència d'una afecció pulmonar perquè va passar tota la nit de la DANA a soles, banyat de cap a peus i sense possibilitat de resguardar-se en un pis superior. La jutgessa que investiga les inundacions considera que hi ha un nexe entre que la víctima passarà la nit així amb la mort dies després a l'hospital a conseqüència d'eixa malaltia pulmonar. Són les 7:27, sens dubte una de les grans notícies de les últimes hores, el desmantellament a Castelló de la Plana d'una cèl·lula de La Base, una organització terrorista internacional extrema, supremacista i neonazi. Esta vesprada, l'Audiència Nacional ha decretat presó provisional i sense fiança per al seu líder per risc de fugida, risc de destrucció de proves i fins i tot de reincidència. En clau política, Compromís Sumar demana al govern central reforçar amb urgència, diuen, la lluita contra el terrorisme d'extrema dreta. Onda Cero Castillo, Juanjo Tovar.
El diputat Alberto Ibáñez ha registrat diverses preguntes al Congrés per conèixer si el CNI o altres organismes han elaborat informes sobre aquesta amenaça i si l'executiu investiga la seva financiació. També reclama un pacte antiterrorista.
Sinó que exigim a totes les forces democràtiques un gran pacte contra el terrorisme. I és que si junts vam poder combatre i acabar amb el terrorisme d'ETA, junts podrem també acabar amb el terrorisme d'extrema dreta. Per això només cal que el Partit Popular no siga negacionista.
Compromís Sumar reclama també dades sobre quantes cèl·lules similars s'han desmantellat en els últims 5 anys a Espanya.
Avui ha rebut l'alta la xiqueta de 4 anys ingressada a l'hospital després de rebre tractament a la clínica dental d'Alzira, la qual, recordem, va morir un altre pacient menor d'edat intervinguda també en este centre. Economia ara, amb la xifra del dia, l'atur ha baixat l'últim mes en 2.600 persones a la comunitat. Arribem així a la xifra més baixa en un mes de novembre des de 2007 pel que fa a la desocupació. Xifres i reaccions amb Amparo Piqueres.
Al mes de novembre, un 49% dels contractes van ser temporals i prop d'un 51% indefinits. Pilar Mora, secretària d'Ocupació i Innovació d'UGT.
Però, com sempre, mal datos para las mujeres que tan solo alcanzan el 42% de esta contratación indefinida. Estos datos pueden reflejar una dinamización del mercado laboral, pero no corrigen los problemas de fondo, como son la precariedad, la contratación parcial involuntaria, los salarios bajos o las desigualdades de género.
Malgrat la reducció en el nombre de desocupats, Rocío Pascual, secretària d'Ocupació de Comissions Obreres, afirma que és necessari un major esforç per a reduir la llista actual.
Solo se puede conseguir mediante políticas activas de empleo y formación a través de Labora, dirigidas a personas con mayores dificultades para encontrar un trabajo, pero también con una negociación colectiva fuerte que garantice unos empleos de calidad.
Des de la Secretaria General de la Confederació Empresarial Valenciana, la CEV, Immaculada García, reitera que s'ha de reforçar la estabilitat econòmica.
Y apoyar de manera decidida a las pequeñas empresas, que son las más expuestas a la incertidumbre. Con un escenario de relevo institucional, desde la CEV insistimos en que es el momento de consolidar una agenda económica que dé confianza, que dé certidumbre y que permita aprovechar plenamente las oportunidades de transformación.
Els sectors amb menys desocupats són agricultura i construcció.
Un centenar de professors i de professores interines i de representants sindicals han concentrat avui davant la Conselleria d'Educació a Castelló per a reclamar els sous que diuen els deuen des de l'inici de curs. La Generalitat s'ha compromès a pagar-los a finals de desembre. Tornem a la capital de la Plana, ara amb Lorena Pardo.
I afectats que no han cobrat des de l'inici de curs amb un deute de més de 8.000 euros, la directora territorial d'Educació s'ha compromès a pagar en desembre i ha proposat que fins llavors tiren de préstecs personals. Pau Pons, d'STPB.
Conseguiria tirar la pilota al sostre de cada persona afectada, demanant-li que parlen amb els seus bancs o caixes i es facin aquest avançament. I que, com a molt, la direcció territorial s'ha oferit a fer una mena de certificat i que els bancs vegin que efectivament en un nomenament en vigor a la conselleria.
Els sindicats insistissen que han de cobrar com més pronta millor i que la conselleria habilite un mecanisme extraordinari de pagament.
Anem ara amb la crònica de successos perquè el cadàver rescatat en les últimes hores pels bombers al riu Segura, al seu pas per Oriola, pertany a un home de 47 anys. La seua desaparició va ser denunciada el passat 24 de novembre a la capital del Baix Segura. Què diu la investigació de la Policia Nacional, Esther Sánchez?
La investigación de la Policía Nacional no descarta todavía ninguna hipótesis que la víctima cayera accidentalmente al río, que lo hiciera por su propia voluntad o que fuera empujado. Lo que sí se confirma es que el cadáver, en avanzado estado de descomposición y que aparentemente no presenta signos de violencia, corresponde al vecino de Orihuela, desaparecido hace poco más de una semana, de modo que se está a la espera del resultado de la autopsia. El hallazgo se produjo este lunes a primera hora en el azud del Puente Nuevo, en pleno centro de Orihuela. Una vez extraído del río por parte del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, con la utilización de material de rescate subacuático, el cuerpo quedó en custodia de la Policía Judicial.
I contem a més, abans d'anar amb els esports, que la Fira de l'Automòbil de València Calfa Motors este mateix divendres, dia 5, obrirà portes i ho farà fins al dia 8 a la Fira de València. 46 marques oficials d'automòbils en una superfície de 50.000 metres quadrats amb 4 pavellons. És la gran cita comercial del motor així a la comunitat valenciana, la Fira de l'Automòbil de València, del 5 al 8 de desembre, com dèiem, a Fira València. És temps ja per als esports, així a la brújula de la mà de Sergi López. Hola, Sergi.
Què tal? Bona vesprada.
Una setmana que tenim de futbol i concretament de Copa del Rei.
Sí, de Copa del Rei. Jo crec que el partit més il·lusionant és el que es juga demà a Ciutat de València i no és el del Llevant, perquè juga el Torrent davant el Betis. No es va poder disputar aquest partit al camp de Sant Gregori per aquests problemes en la instal·lació i el partit es jugarà, per tant, a l'estadi Ciutat de València, però setmana de Copa, setmana que ve també marcada per l'eixida de Julián Calero. No tenen encara el substitut i va ser Álvaro del Moral junt a Vicenti Borres que facin eixa dupla que va dirigir el conjunt blaugrana en el partit de Copa de demà davant el Cieza i també el dilluns davant Osasuna, l'equip d'un ex del Llevant, per cert, Alessio Lizzi, el que ja està a València i ha treballat esta vesprada després d'empatar a ir en el camp del Rayo Vallecano a un, és l'equip de Corberán. Víctor Lluc, bona vesprada.
¿Qué tal, Sergi? Con un Valencia que ha vuelto al trabajo en la mañana de hoy. Se quedó anoche en Madrid después de empatar frente al Rayo Vallecano en otro mal partido fuera de casa del equipo de Mestalla, que por cierto el Valencia es uno de los peores equipos de la competición fuera de su estadio, únicamente con 3 puntos. Y esta mañana, como te decía, han regresado de Madrid y se han ido directamente a la Ciudad Deportiva para empezar a trabajar ya de cara al siguiente partido, que es el de Copa. Juegan el jueves contra el Cartagena. Ahora habrá evidentemente muchos cambios en la alineación y luego ya el fin de semana tendrán que jugar también partido de Liga frente al Sevilla en el estadio de Mestalla. Mestalla, pendientes de la evolución durante estos días de Ramazzani y también de otro lesionado como este Acabi.
Gracias, Víctor, de Valencia Castillo, también Víctor, pero Frank, en un Villarreal que está pendiente de la Copa del Rey, como la resta de equips de futbol de la Comunitat Valenciana. Víctor, Frank, bona vesprada.
Què tal, Sergi? Bona vesprada. El Villarreal ha realitzat aquest matí l'última sessió de treball prèvia al partit que demà jugaran en Copa en Lebrija davant de l'Antoniano. Marcelino García Toral ha avisat els seus futbolistes del perill d'un terreny de joc que considera que és impropi per a un partit de futbol professional i ha advertit també que no forçarà jugadors que tinguin molèsties donades les condicions on jugaran en el dia de demà.
Gràcies, Victoria, la capital del Vinalopó, amb l'equip de moda de la primera divisió, l'Elche de Sarabia, que també pensa la Copa. Felipe Canals, bona vesprada.
Buenas tardes, Eder Sarabia. El técnico del Elche apostará por los menos habituales en el choque copero de mañana contra el Quintanar del Rey. Ojo, porque el entrenador del conjunto manchego, Pedro Bolaños, ha pasado hoy por Onda Cero Elche Comarcas del Vinalopó y ha advertido al equipo franjiverde. El Quintanar tendrá sus momentos. El Quintanar es rival del filial del Elche, del Ilicitano, en el grupo quinto de Segunda Federación, pero apela a su afición para vivir una noche histórica. También juega mañana a las 8 en el nuevo Pico Amatel, el Dense contra el Almería.
Gracias, Felipe, y a la canta el Hércules, que ha tornado hoy al treball. David Esteve, buena esperada.
Hola, buenas tardes. El Hércules ha regresado ya al trabajo, ya con la mente puesta en la cita que tiene el próximo sábado frente al Juventud de Torremolinos, donde el conjunto blanquiazul va a buscar la quinta victoria consecutiva como local. Además, habrá novedades en el once, porque Samu Vázquez fue expulsado frente al Nàstic de Tarragona y volverá el canterano Jorge Galván al puesto de lateral derecho.
Ya més esport, clar que sí, pero el bàsquet torna la setmana que ve, després d'estes finestres per als partits internacionals, però com t'he dit, és una setmana marcada per la Copa del Rei i pendents del mercat. En cas del Llevant, si hi ha qualsevol notícia respecte de l'entrenador, evidentment la contarem a les altres xarxes socials, a Onda Cero, als espais d'esports, perquè sense cap dubte totes les mirades estan posades en eixa banqueta, és la que queda lliure ara mateix a la primera divisió.
I també la Marató de València, que encara és dimarts, però ja ens avancen que serà un cap de setmana de ple a la capital valenciana.
Molt cabrejat en la Marató. Ja ho anirem comptant al llarg de la setmana, perquè coincidís la fi de la Marató en l'inici del partit a Mestalla. Sí. No ha volgut la Lliga canviar el partit del València davant el Sevilla, que arranca a les 4 i mitja, quan encara hi haurà gent, si no acabant, a punt d'acabar la Marató.
A les 4 i mitja, vols dir?
Hi haurà zones...
Jo crec que ja hauran acabat.
Hi haurà zones de València que encara no hauran aguant el trànsit.
Uau, això pot ser.
I tot el que complica a nivell d'organització, d'efectes policials, el que és un partit a Mestalla. Que no ha volgut la Lliga canviar la data.
Ho contarem. Gràcies, Sergi.
Gràcies, adeu.
Ha plogut una miqueta avui a alguns punts de l'interior del territori, també a punts de la Safor, pluges molt localitzades i febles, tot i els núvols negres que hem tingut i que tenim en alguns punts del territori. Demà dimecres serà una jornada molt més estable, amb un convidat que torna de nou, que és el vent, que farà fins i tot activar l'avís groc per ratxes fortes als ports i l'Alt Maestrat. Així està la Comunitat Valenciana a 2 de desembre de 2025. Més informació, més anàlisi, més opinió. Ja saben, d'ara endavant amb Rafa Latorre i tot el seu equip a la brújula d'Onda Cero. Molt bona vesprada.
La brújula Comunitat Valenciana.